Ràdio Maricel a cel obert.
Va ser el passat dijous, finalment. Estava anunciat per fa un parell de setmanes, però va ser un dia de mal temps i de maror, i amb dies de maror aquestes operacions no es poden portar a terme. Va començar aquesta iniciativa promoguda, segons llegim, per la societat civil i executada pel Consorci dels Colls Miralpeix Costa del Garraf, per potenciar, llegim, la biodiversitat a la zona. I és l'enfonsament del parc d'esculls artificials del Garraf. Un projecte que, segons diu la nota de premsa, és pioner a l'estat espanyol pel disseny i per les seves característiques, i pretén convertir-se en un parc d'esculls artificials, aquesta vegada promogut per la societat civil, el sector pesquer local i empreses de la zona. El dia que tenia lloc aquesta operació, doncs, el vaixell, veient com baixaven aquests esculls, que han estat, doncs, anys i panys, anava a dir, sí, perquè han estat força temps al port de Vallcarca, hi havia el regidor Josep Oriol. Josep Oriol, bon dia.
Molt bon dia.
Una operació que em sembla que no devíeu haver vist mai, oi?
No, l'operació en si mateixa ja va ser espectacular, perquè quan me l'explicaven uns dies abans, diu, no, penjarem els esculls d'uns globus aerostàtics. Diu, què vol dir que això, penjarem els esculls, que els portarem volant?
No, d'anar a fonte al mar.
Bé, aprofitant allò, el principi d'Arquímedes, de que tot cos submergit en un element líquid pateix una empenta cap amunt sobre el seu volum. Bé, doncs els esculls, el que es va fer és que són unes boles de formigó, com una espècie de grans gruyers, vull dir, que són unes boles de formigó que fan uns dos metres i mig de diàmetre, aproximadament, pesen unes 8 tonelades i pico, 8 i mitja cada un. Una vegada submergits dintre, doncs, el fons del port, són, diguem-ne, hissats amb uns globus d'aire que el que fan és, diguem-ne, que puguin ser arrastrats amb facilitat per una gavarra. Aquesta era la tecnologia. I és una tecnologia complicada, complexa, i doncs en principi ha funcionat, però és complexa perquè a més el seu dipòsit sobre el fons marí s'ha de fer per personal especialitzat, per submarinistes, perquè tenen una disposició, vull dir, no és agafar l'escull i deixar-lo anar i que caigui on caigui, sinó que tenen una disposició, perquè tot això respon a un projecte amb una finalitat absolutament científica que d'ara se'n farà un seguiment.
D'acord. Doncs, perquè ens expliqui el projecte, ara continuem conversant amb Josep Oriols, però tenim a l'altre costat del fil telefònic Francesc Giró, responsable d'Acció Natura. Francesc Giró, bon dia.
Hola, bon dia.
És una nova acció d'Acció Natura. Hem parlat ja diverses ocasions amb Francesc Giró. Si no recordem, l'última va ser una campanya que es feia en els restaurants de Sitges, però aquesta iniciativa del Parc d'Esculls és gairebé una de les iniciatives més velles i de les que més ha trigat.
Sí, de fet, vam començar a parlar del Parc d'Esculls fa gairebé 7 anys, jo diria. El que passa que la tramitació, primer, per aconseguir el finançament per arrencar el projecte, redactar el projecte tècnic, i finalment aconseguir la concessió per part del Ministeri, l'última fase aquesta ha sigut dramàtica, perquè han estat gairebé 2 anys de dificultats per aconseguir el permís. Que són processos que, tot i que puguis tenir els recursos, hi ha un permís final que no pots controlar, i en aquest cas s'ha endarrerit moltíssim.
Heu topat amb la burocràcia.
Sí, temo que sí.
Doncs, per fer una miqueta gràfic, perquè els oients ens entenguin, què és el que s'ha col·locat davant de les costes dels colls?
Sí, s'han col·locat 24 mòduls. De fet, inicialment, el projecte inicial eren 200, però ens va enxampar la crisi, perquè tenim en compte que uns dels que hi han participat és l'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya, però es va enxampar la crisi per qüestió de mesos, perquè realment ja teníem el compromís de 200 mòduls, al final han sigut 24, i llavors el que preveiem és una colonització ràpida per tot tipus d'organismes marins. Això està molt pensat per potenciar les espècies més de roca, des de musclos, ostres, llagosta, congre, mero, morena, o sigui, tot el que són peixos, crustacis i altres organismes vinculats als fons rocosos, que en aquesta part del Garraf doncs, tampoc són tan freqüents i això permetria millorar una mica la diversitat del poblament de peixos i altres organismes.
Uh-huh. Perquè al fons marí on s'han col·locat aquests esculls artificials, qui és, de sorra?
Sí, en aquesta zona hi ha sorra, el que passa que no gaire lluny hi ha alguns afloraments rocosos que tenen molt interès, que de fet van ser els mateixos pescadors que ens ho van indicar, els pescadors artesanals, tot i que la zona que havíem triat inicialment amb ells, amb l'autorització ens l'han canviat una mica. Llavors, no és el lloc preferit pels pescadors i, per tant, també per nosaltres, perquè bueno, jo penso que tant nosaltres, Acció Natura, com el Consorci Coix Mira el Peix Costes del Garraf, el que volíem era, sobretot, tenir contents els pescadors, però aquí hi ha hagut un petit canvi de darrere doncs, que no hem pogut solventar.
D'acord.
Però sí, creiem que també funcionarà.
Anava a dir per tema permisos una altra vegada.
Sí, exacte. La ubicació exacta ha sigut el Ministeri qui ens l'ha dit i ens l'han bellugat uns centenars de metres.
D'acord. Aleshores, a partir d'aquí, aquests esculls artificials, el que han de la seva principal funció serà allotjar, per dir-ho d'aquesta manera, una variada gamma d'espècies
de la zona. Això és una, podríem dir, és una zona residencial per a espècies marines vinculades als fons rocallosos.
Anava a dir, quins ho havia de dir davant de Sitges?
Sí.
Fer apartaments.
Doncs aquí hem fet uns blocs d'apartaments per congres, meros, llagostes i esperem que moltes més espècies, el Llobregat, esperem que algun dia torni el Llobregat en aquestes costes, que ara no hi és. Però que bueno, la sort és que el mar és molt agraït, té una sorprenent capacitat de regeneració i, com deia el regidor, el seguiment que s'anirà fent cada any de com es produeix aquesta colonització, espero que en 2 o 3 anys ens doni molt bones notícies i sorpreses a tots plegats.
També tenen l'objectiu d'impedir la pesca d'arrossegament o no és com aquells famosos esculls que es posen més en forma de punxa, podríem dir, per impedir-la?
Sí, no, en principi nosaltres confiem que no hi passin perquè si no ens els bellugarien perquè la força que tenen aquestes embarcacions és increïble i per això ja el Ministeri de Fans ja ha posat aquestes creus de ferro i formigó al fons per evitar l'arrossegament per sota de la fondària permesa, que si no m'equivoco són 50 metres. Aquí en principi no hi haurien de passar perquè estem en una fondària molt menor, del voltant de 20 metres, i confiem que ho respectin, perquè és pel propi bé de tots doncs que el fons aquest vagi millorant i sobretot que beneficiï els pescadors artesanals.
Hem llegit que aquesta experiència és pionera a l'Estat?
Sí, a veure, el disseny és innovador, perquè aquí el que vam fer va ser posar un enginyer que havia de dominar la constructibilitat d'aquest artefacte junt amb un biòleg marí que deia la forma de les cavitats per beneficiar a diferents espècies i no pensant només en els peixos, perquè ell pensava doncs, el millor també en esponges, en altres organismes marins, i per això cada tipus de forat o de bony que té aquesta mena de globus esclafat doncs està pensat per determinats organismes marins.
D'acord, per tant, s'ha pensat d'una determinada manera
sí,
i aleshores...
I a més, també el que també és diferent potser és que tot i que al final qui ho està liderant realment és el Consorci dels Colls Mira el Peix Costes del Garraf, a l'inici l'impuls inicial el vam fer des d'una ONG, des d'Acció Natura, en col·laboració amb empreses de la zona, doncs a l'agrupació de fabricants de ciment, en el seu moment també Fundació La Caixa i altres empreses més petites que també hi van donar suport.
Òbviament el ciment ha sortit dels productors de ciment, per això estava Vallcarca, entre altres coses els esculls, oi?
Sí, sí, és que l'origen de tot plegat ve d'aquí, ve d'una relació amb una cimentera, amb un Ilan, que en un moment donat vol certificar la planta de Vallcarca i ens demana que identifiquem un possible projecte a desenvolupar la zona, tal com havíem fet a Santa Margarida dels Monjos amb el riu Foix, i nosaltres pensant per la part terrestre hi havia el parc natural amb els seus recursos i com potser menys necessitat d'inversions externes, i llavors se'ns va acudir que el mar era una possibilitat i que allà hi havia l'encaix entre ciment, esculls artificials i conservació marina. Llavors a tothom li va semblar molt oportú.
En quin estat tenim la part nostra de la costa? És a dir, aquests esculls s'han situat per incrementar la biodiversitat marina, segons ens està explicant el senyor Giró, però això vol dir que tenim un baix nivell de biodiversitat marina? Això vol dir que l'estem perdent? Això què vol dir?
Sí, vol dir que just a davant de Sitges, jo diria la part més propera a Vilanova del vostre mar és la part que està més bé, que té unes praderies d'uns alguers de Posidònia molt, molt interessants i de molt valor, i a mesura que ens anem cap al riu Llobregat, la qualitat i l'estat de degradació és més important, tot i que s'ha de dir que des que funciona el Depurt Baix, la depuradora del Baix Llobregat, en els últims 5 anys ja s'han detectat canvis en la composició d'algues, fins i tot de ports com Aigua Dols i d'altres, que ja està canviant. O sigui que alguna cosa ens diu que tot va una mica més bé, que el riu Llobregat ja no arrossega tanta porqueria ni aboca tanta porqueria al mar gràcies a les depuradores, i nosaltres volem ser optimistes i creure que algun dia, d'aquí 5, 10 o 15 anys, el fons marí d'aquí davant de Sitges tindrà un gran valor. La sort és que el mar és molt sofert perquè li hem enviat porqueria durant molts anys, però vol recuperar-se i té una gran capacitat. Llavors esperem que en aquest sentit vagi millorant any rere any. I altres impactes que són més lents de cicatritzar, com algunes extraccions de sorra que es van produir en el passat i que encara són allà les marques. Després de més de 15 o gairebé 20 anys, vas al fons i hi ha forats de 3 i 4 metres i com un sistema sembla de dunes, i són els forats de les extraccions de sorra que el temps no ha cicatritzat tan ràpidament com ens pensàvem.
Les famoses dragues que s'havien fet durant molts anys.
Exactament. Són perfectament visibles. Tenim una filmació submarina i són perfectament visibles.
Això vol dir que podem ser relativament optimistes i que el mar pot fins i tot recuperar allò que ha anat perdent en el temps?
Jo crec que sí. Jo crec que no ens queda cap més remei que ser optimistes i treballar tots plegats per millorar això, millorar el sanejament de les aigües, que ens assegurem el que llancem al mar. Ara, mentre que els contaminants més coneguts, doncs sembla que la cosa està molt més controlada, sembla que ara el problema serien elements menys detectables com antibiòtics, hormones, que tenim els medicaments i que tot això passa a través de les estacions depuradores i acaba arribant al mar. Llavors aquí ara tenim un nou problema afegit, doncs, que s'ha d'anar veient com es resol, però bueno, jo crec que hem de ser optimistes i pensar que serem capaços de cada cop tenir un mar en millors condicions.
L'operació de col·locació d'aquests esculls artificials submarins va ser, ens ho comentava el regidor abans de començar, tècnicament difícil, oi?
Sí, clar, és que bellugar una cosa que pesa gairebé 9 tonelades és complicat, però bueno, a mi també em va sorprendre com amb ell veure que es feia amb aquesta mena de globus gegants que els ancoraven a l'escull i llavors els arrossegaven amb un remolcador. Però clar, és meticulós amb els submarinistes perquè bueno, finalment quan arriba al fons s'ha de col·locar bé.
D'acord. N'hi ha col·locats 24, tot i que el projecte inicial era de 200.
Sí.
Hi ha alguna possibilitat de recuperar aquell projecte inicial?
Home, jo crec que tant nosaltres com per part nostra intentarem sempre que puguem donar el suport al consorci, perquè creiem que aquest projecte vam voler arrencar-lo nosaltres, però qui se l'ha fet seu i crec que ha de ser així, perquè el mar és un espai públic i té tot el sentit que ara ho lideri el consorci. Crec que tots plegats puguem sumar i no sé quan trigarem, però si és d'aquí un any o dos o tres, quan sigui, poder omplir almenys doncs, fins a un centenar estaria molt bé.
No sé si Acció Natura ara mateix té obert algun altre projecte per Sitges. N'hem recordat més d'un?
Sí, bueno, ara estem treballant amb l'elaboració d'un pla de gestió de tot aquest espai davant d'aquí, de les costes del Garraf, que forma part de la xarxa Natura 2000, que per encàrrec del Departament de Medi Ambient i de la Fundació Biodiversitat estem coordinant un pla de gestió que ara, de fet, es posa en marxa un procés participatiu.
De la zona marítima?
Sí, de tota la zona marítima, que són aquestes gairebé 20 i tantes mil hectàrees, que van, no sé si gairebé des de Cubelles fins a Castelldefels, si no m'equivoco.
És a dir,
que és un espai enorme que es va declarar sobretot pels ocells marins hivernants.
D'acord.
I estem treballant aquest pla de gestió i un procés participatiu.
Sí, és un espai molt divers, perquè des de Cubelles, que hi ha el Foix, fins a gairebé Castelldefels, que hi ha la Falconera i Port Ginesta, i l'abocador per dins, que hi havia les gavines i tot.
Sí, però és clar, és la part marina, i la gran dificultat és que no hi ha experiència prèvia. Llavors aquí estem fent una mica de conillets índies, però d'aquí també el gran interès de Fundació en Biodiversitat, per tant, del Ministeri de Madrid i d'aquí del Departament de Medi Ambient, per buscar una fórmula d'ordenar i regular els usos i assegurar la conservació dels valors en una gran àrea marina sotmesa a molta pressió, perquè aquí les activitats recreatives són molt importants amb tots aquests ports esportius i la pesca artesanal és molt important, també hi ha pesca industrial, i per tant aquí s'ha de buscar fórmules de consens entre tots perquè el mar es vagi recuperant i ens torni tots els béns i serveis que ens ha anat oferint des de sempre.
Una cosa més, heu comentat que aquests esculls tenen la intenció d'allotjar aquestes espècies i fomentar aquesta biodiversitat. Entenem per la pesca artesanal també hi pugui participar i pugui treure els seus fruits.
Sí, de fet, quan es va pactar la ubicació inicial, els pescadors proposaven que estigués al límit de l'àrea que ells proposaven com a àrea de reserva, àrea protegida, fins i tot restringida per ells mateixos a la pesca, tot i que la normativa d'àrees protegides no permetia que hi hagués esculls a dintre. O sigui que és una mica paradoxal, no? Però eren els mateixos pescadors que deien desenvolupem els esculls, que es potenciïn. Nosaltres no pesquem just a sobre, però pesquem al costat, que ja traurem els rendiments que aquests produeixin.
D'acord. Hi haurà resultats d'aquestes investigacions que es faran sobre els esculls properament?
Ara no recordo exactament el programa seguiment, però suposo que com que té el seu ritme estarem parlant mínim de 6 mesos a un any abans no tornem a mirar com estan.
Doncs,
quan, són processos lents.
Quan hi hagi més informació sobre aquest aspecte, o també si tenim novetats sobre aquesta àrea marina protegida davant de tota la comarca del Garraf, perquè de fet de Cubelles a Castelldefels és així, en tornaríem, si us sembla, a parlar amb el senyor Francesc Giró, responsable d'Acció Natura. Senyor Giró, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de Ràdio Maricel.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Doncs 10 i 34 minuts, havent conversat amb el senyor Francesc Giró, que ens ha explicat aquells aspectes més tècnics que fan referència a l'enfonsament d'aquests esculls artificials. Reprenem la conversa amb el regidor de Medi Ambient i Paisatge de l'Ajuntament de Sitges, Josep Orriols, que escoltava també les paraules del senyor Giró. Bàsicament ho podem agafar per la operació. És el que em comentàveu al principi, l'operació va ser d'una complexitat important, oi?
Sí, va ser molt maca, jo no la vaig poder presenciar en directe per motius d'agenda, però bé, tots els que van assistir van corroborar que efectivament, jo després he vist els reportatges, les fotografies, tot i que tenia informació prèvia, realment ha sigut una operació vistosa, complexa, però molt bonica. Vull dir, a més, realment s'ha de treballar amb dies de bona mar, estava programat per uns dies abans, finalment va ploure, va fer mal temps el dia que s'havia programat, i això no pots entrar les dificultats tècniques de la gavarra arrastrant aquests globus amb els seus contrapesos portats. Vull dir, tot ell era complexa i havia de ser un dia de bona mar. Això va ser aquesta setmana passada, sortosament, malgrat tot, hem tingut bon temps i s'ha pogut fer i s'ha completat tota l'operació. No sé si els que anaven per la carretera de les Costes aquests últims mesos veien dipositats allà sobre l'explanada del port com una espècie de boles de formigó, com uns globus aixafats, doncs tot ple de forats. Bé, eren aquests 24 esculls, que és el que ara s'ha submergit i s'han dipositat d'una manera estratègica responent a un projecte molt més ambiciós. El nostre objectiu en aquest moment és seguir buscant recursos en aquestes èpoques de crisi. sembla que aquests projectes, diguem-ne, són menys importants. Jo no m'agradaria que això la gent ho entengués així. Això és una aposta de futur, és una aposta de futur per la nostra biodiversitat, per la nostra natura i per un aspecte tan important com és la protecció de la pesca artesanal. Ja sabeu que a Sitges, des de l'Ajuntament, hi donem un suport incondicional i absolut als nostres pescadors de Sitges. Els pocs que queden, sembla que són 12 barques encara les que continuen sortint cada dia a pescar des del port d'Aigua Dols, i l'Ajuntament els hi dona suport. Creiem en aquesta gent, i aquest projecte, des del primer moment, l'Ajuntament se'l va fer seu via Consorci Colls Mira el Peix. Acció Natura va com una ONG que promou accions de biodiversitat i de protecció del medi ambient, ens va plantejar aquest tema, ens el vam fer nostre, el vam traslladar dintre de lo que en aquell moment era l'incipient Consorci Colls Mira el Peix, i des de Sitges, via consorci, perquè no pot ser d'una altra manera, no és un projecte exclusivament nostre, entenem que afavoreix a tota la comarca i a tot el Garraf, i donarem tot el suport que calgui en la mesura que ens sigui possible. Òbviament això passa per buscar recursos, patrocinadors, subvencions, saltar tots els entrebancs administratius que són increïbles, vull dir, malgrat els anys que fa que està en aquest món, continua meravellant-se de les dificultats que a vegades pot ser tenir un permís o un paper que ve d'allà de l'Ebre. Déu-n'hi-do.
Anava a dir, comencem a estirar pel fil d'aquesta resposta que ens heu fet ara. D'entrada, per aquí al final, el que ens comentava el senyor Giró, 7 anys ha estat aquest projecte per acabar, doncs, com a mínim, de poder enfonsar aquests 24 esculls. A on s'aturen els projectes per poder-se tirar endavant?
7 anys des de que algú doncs, planteja la idea sobre la taula fins a realització. Jo diria que realment la gestació del projecte ha estat menys. Primer, doncs, els estudis previs, veure doncs, si realment el projecte era factible, tenia sentit, tenia viabilitat biològica, si tenia sentit no tan sols tècnica, sinó realment, vull dir, paga la pena fer un projecte així, tindrà utilitat, funcionarà, això no ho saps fins que no treballes, però d'alguna manera treballes sobre unes hipòtesis prèvies. Tot això, aquesta maduració, aquesta gestació, doncs va trigar doncs, un any i mig, dos, quan realment això, doncs ja la idea ja s'ha formalitzat, ja té cos i té cara i ulls, tot plegat, cal posar-ho blanc sobre negre, cal fer un projecte, cal trobar patrocinadors, Ciment Català és el que doncs d'alguna manera a través d'un Ilan doncs proposa utilitzar els seus materials perquè a la vegada ells puguin certificar doncs un compliment de normativa mediambiental, es busca doncs la Fundació La Caixa que hi aporti doncs el patrocini del projecte, tot això costa diners i al final quan tot això ja pràcticament estava coll avall, doncs estem parlant ja de finals del 2005-2006, cal començar a tramitar permisos i és en aquell moment que ens trobem amb la dualitat de traspàs de competències de Ministeri de Medi Ambient, Medi Marí i Medi Rural, que és el Ministeri de Madrid que havia de donar el permís, es trasllada a la Generalitat, primer permís a la Generalitat, després a Madrid, que si tu, que si jo, que si és competència de la zona de domini públic, si és... i al final, quan sembla que tothom s'havia posat d'acord, part de les subvencions havien caducat... havien caducat i llavors torna a començar, torna a demanar la pròrroga de la subvenció i al final qui havia de donar la subvenció que era Generalitat, l'últim permís també depenia de la Generalitat i com que va arribar tard el permís, la subvenció no sé què, o sigui, a vegades el gran públic explicar aquestes coses pot semblar que estem parlant de ciència-ficció, però desgraciadament ens trobem amb unes rutines i uns procediments i uns protocols de subvencions i de paperassa que sembla doncs, complicat de resoldre. Aquesta ha sigut principalment la feina dels polítics, dels regidors, que això al final arribés a bon port. Al final els diners disponibles han donat per a fer un enfonsament, una construcció de 24 esculls i el seu enfonsament. Intentarem, doncs, a partir d'ara, treballar per arribar a una segona fase que, com a mínim, culmini els 100 primers esculls.
Que ens comentava.
Vull dir, hem acabat la primera fase. Aquí ens estem relativament satisfets. Anem a seguir treballant perquè això no s'aturi, que l'èxit d'aquesta primera fase ens avali davant d'organismes i patrocinadors per aconseguir recursos. Evidentment, això són són cares aquestes coses, la pròpia construcció, la pròpia enfonsament, tot el disseny, tot el seguiment. Després penseu que unes hores de submarinista són diners, vull dir, no poden estar tot un dia submergits espiant no sé què, posar càmeres que filmin a sota com les determinades espècies ja n'hi han, tot això costa diners.
Ja, convindreu amb mi que si s'ha trobat la fórmula científica per una banda per fer-ho, i sí, tot l'estudi científic per una altra banda, s'han trobat els diners i les empreses que hi col·laboren, que el més complicat del procés sigui la tramitació administrativa, doncs com a mínim sobta.
Sí, sí, però bueno, des d'un despatx que potser doncs, no es veu al mar, doncs potser, i no ho afirmo, que potser no hi ha la sensibilitat d'entendre que això és important i que darrere doncs hi ha... Jo diria que en aquestes coses el que sap més greu no és perdre el temps, sinó és perdre les il·lusions.
D'acord.
Vull dir, quan perds la il·lusió realment és preocupant. Jo diria que això no l'hem perdut, al contrari, l'hem mantinguda malgrat tot, sabíem de les dificultats i com que n'érem conscients no ens espantaven aquestes dificultats, sabíem a què ens enfrontàvem i ho hem aconseguit finalment, i aquí això ens estimula a seguir treballant per aconseguir la totalitat del projecte. Penseu que en uns 15 dies des de l'enfonsament les primeres colonitzacions d'algues i de petits microorganismes que ja comencen a enganxar-se a la superfície del formigó apareix, i en uns 2 mesos ja apareixen les primeres espècies, doncs hi ha la primera gamba, el primer calamar, vull dir, els primers determinats, el rogent, vull dir, alguna espècie que ja comença a buscar aquests forats per buscar els seus processos reproductius. I en un any, que és el que parlava Giró, doncs ja comença doncs, a tenir-se una efectivitat completa.
Amb la confraria de pescadors s'hi ha anat
parlant. Sí, amb la confraria... És interlocutor bàsic i fonamental. La confraria de pescadors, aquest projecte, sense el seu suport, sense la seva col·laboració, hauria estat impossible. Jo diria que són els principals protagonistes, els beneficiaris d'aquest projecte. Ells haurien volgut un altre emplaçament, és cert, d'alguna manera ells són els que coneixen el fons, ells en viuen, saben què passa allà sota, saben de debò, aquest any no hi ha cargol de punxa, aquest any sí, aquest any es pesca millor això, aquest any es pesca millor això, perquè doncs el mar té els seus bioritmes, i va fent, i ells evidentment haurien volgut un altre emplaçament, però ens ha vingut gairebé imposat per una sèrie de criteris doncs que jo potser no acabo d'entendre, mediambientals, de dient que doncs, com una zona de reserva marina no hi pot haver esculls de no sé què, però bé, tot això, aquest espai que d'alguna manera el Garraf Terra i el Garraf Mar...
Anava a dir una si m'ho permeteu, és una paradoxa que una legislació de protecció impedeix uns esculls que estan pensats per protegir.
Sí. És.
Com a mínim una paradoxa ho és.
Sí, i tant que sí, i tant que sí. En tot cas, el Consorci Colls Mira el Peix, que és un projecte que jo diria també pioner en moltes coses, és una unitat de gestió administrativa i tècnica que agafa els ajuntaments de Sitges, Vilanova, Cubelles i Sant Pere de Ribes, d'alguna manera els que tenen costa, i als que s'hi afegeix la Diputació i s'hi afegeixen, i això el que pretén és gestionar aquest espai mar-terra, vull dir tot aquest front, d'una manera unitària. Quan parlem de permisos hi ha coses que doncs afecten a 2-3 ajuntaments. Si cada ajuntament s'ha de fer la guerra pel seu compte, això no anem enlloc. Si al final s'han de determinar determinats permisos, si és una entitat supramunicipal, podem obtenir més subvencions, més recursos i podem gestionar els papers d'una altra manera. Tot això és el que fa el Consorci.
De fet, m'aturo un altre segon. Sí. Quan va començar aquest projecte, el Consorci no existia.
No. I es va ser un dels projectes que es va fer seu automàticament al Consorci, perquè enteníem que era un bon projecte, una cosa molt bona per l'entorn. I ens el van fer nostre com a entitat de gestió. Durant 2 anys va ser la presidència de Sitges del Consorci, ara ho és Vilanova, per cicle rotatori, i Vilanova ha apujat aquest projecte malgrat l'enfonsament d'Esculls està dintre de la costa de Sitges, enfront de la costa de Sitges. Per tant, aquí, quan parla de col·laboració de l'Ajuntament de Sitges, jo diria de Sitges, de Vilanova i del Consorci com a tal ens gestor. Perquè el que es tracta és de fer una gestió integral de tot això que abarqui des dels recursos de pesca, des dels ports esportius, des de l'abocament de rieres, des de moviments de sorra, tot allò, la interacció terra-mar, vull dir, tot el camí de ronda, tot el tema que afecta, o sigui, la costa, no pots només treballar el terra i deixar el mar, o només treballar el mar i deixar el terra, vull dir, és tot un espai unitari que necessita d'una acció conjunta. Això, el nostre entorn és un projecte pioner, que en alguns altres llocs d'Europa també es fa, però aquí a Catalunya segur que és el primer consorci que funciona així, i la veritat és que doncs, ens permet desenvolupar projectes doncs, més ambiciosos que més enllà del propi àmbit municipal. Uh-huh. Aquest dels Esculls, malgrat és un projecte molt centrat a Sitges, és un projecte també de consorci, de gestió de la zona. Ara el que anem a fer és la gestió integrada de tot l'espai marí precisament per lligar aquests aspectes de pesca esportiva, pesca artesanal, navegació esportiva, regates, vull dir, tot el que això comporta de la gestió del mar, perquè realment al fons del mar poca gent sap el que hi passa, doncs tot això és el que ara anem a desenvolupar. També és un projecte pioner que estem impulsant des del Consorci.
Per cert, a quina distància de la costa estan situats?
Està aproximadament a unes 2 milles, o milla i mitja aproximadament, a una fondària d'uns 19 metres, amb la qual no hi ha cap problema de navegació per sobre i tal. Evidentment, això després, una vegada consolidat, quedarà grafiat a les cartes marines i, per tant, tots els pescadors i tota la gent que treballa als fons marins sabrà que allà hi ha allò i que evidentment allà no hi pot tirar ni que les xarxes...
Anava a dir, doncs, i a quina alçada? A l'alçada dels colls, per entendre'ns?
Sí, per entendre'ns, entre la platja de les Anquines i la platja... Per entendre'ns, enfront de l'Atlàntida... Cap mar endins.
Aproximadament.
Aproximadament, per allò, per situar-nos aproximadament, per allà dintre.
Aleshores, el que ens comentàveu, la gestió integral aquesta del fons marí, la gestió integral de la costa, el senyor Giró ens comentava que ells mateixos estan treballant ara en un projecte que aniria doncs, de Cubelles fins a gairebé doncs, el límit amb Castelldefels. L'Ajuntament de Sitges hi està treballant també en aquest aspecte?
No, hi està treballant el Consorci.
El Consorci.
Hem d'entendre que el Consorci...
L'Ajuntament en forma part.
Sí, clar. L'Ajuntament de Sitges en forma part com a soci fundador i, per tant, el que fan els llurs ajuntaments és delegar en el Consorci tota aquesta gestió administrativa, tècnico-jurídica de desenvolupar projectes que abastin més enllà d'un sol terme municipal. Com que Sitges no pot decidir què fer en la zona dels colls de Vilanova, ni Vilanova, doncs, legalment. En canvi, una entitat supramunicipal, diguéssim, un paraigua que cobreix tots aquests municipis, en el que hi deleguem competències per mandat municipal, doncs, evidentment, té capacitat jurídica per gestionar més enllà de Sitges, Vilanova, etc. I això és el que pretenem. Precisament aquesta, diguem-ne, paraigües que cobreix tots els municipis ens dona l'oportunitat de tramitar millor. Estic segur que si això ho haguéssim gestionat des d'un sol municipi encara no hauríem enfonsat res. El fet de que sigui el Consorci un ens gestor de diversos municipis ha obert més portes o ha obert més fàcilment portes que d'altra manera haurien estat més tancades.
De tota manera, si em permeteu un dubte, el terme municipal inclou el mar?
No. Aviam, l'Ajuntament de Sitges no té cap competència legal sobre la... més enllà de la zona marítimo-terrestre. Vull dir, més enllà d'aquí, l'Ajuntament, com a entitat jurídica administrativa, no hi té competències. El que passa és que ens importa molt perquè hi ha una interacció del mar a la terra. Vull dir, si el mar està en mal estat, les platges de Sitges se'n ressenten.
Correcte.
I, evidentment, a partir d'aquí no cal explicar, no cal ser massa llest per veure quines conseqüències tenim. Si la pesca davant de casa nostra no funciona, o hi ha pèrdua d'espècies, o la biodiversitat en retrocedeix, els nostres pescadors se'n ressenten. Per tant, tot això ens interessa. I, malgrat no tenir competències, el que sí podem és delegar les nostres intencions en aquests organismes, Consorci Colls Mil o Peix, perquè a la vegada doncs, desenvolupi projectes i en demani els permisos on calgui, bàsicament Generalitat, Ministeri de Medi Ambient.
D'acord. Ara que comentàveu el tema de la sorra, la setmana passada teníem aquí una de les persones responsables de l'Associació de Serveis de Platges,
sí.
I doncs, aprofitant que tenim aquí el regidor de Medi Ambient, se'ns queixava de la manca de sorra aquest any.
Sí, manca de sorra seca a la platja, perquè sorra està a uns metres. Vull dir, les dinàmiques del mar aquí davant funcionen com funcionen i la sorra hi és, el que passa és que no està, diguem-ne, seca ni està disponible, i desgraciadament l'Ajuntament ni té recursos ni té la capacitat jurídica de fer accions de portar sorra. Malgrat tot, les portades de sorra d'altres llocs, vol dir que si la treus d'aquí davant, doncs no deixes diguéssim, de modificar la natura, que té els seus propis...
Ens ho comentava el senyor Giró ara fa un instant.
Per tant, tota la portada que es faci de sorra d'una manera artificial ha de ser molt curosa, molt prudent, i veient doncs que han de ser actuacions sempre mínimes i molt limitades amb la en la quantitat. No pots fer extraccions com es van fer en el temps passat, coincideixo, de milers i milers i milers de metres cúbics de sorra que al final doncs no resolen el problema. Està programat pel proper dia 13 de juliol, si no recordo malament, a la tarda, a l'Ajuntament, la primera reunió del comitè tècnic de cada desenvolupar el protocol o conegut conveni entre Ajuntament i Ministeri de Medi Ambient per desenvolupar les accions del front marítim de Sitges, vulgarment conegut regeneració de platges. Nosaltres no utilitzarem la paraula regeneració de platges, sinó consolidació i actuació sobre el front marítim de Sitges.
Ha anat canviant molt de nom aquest projecte.
Sí, bé, jo diria que el projecte al final no fa realment la intenció, sinó que és què passa doncs amb la sorra, què passa amb els espigons, què passa amb les platges de Sitges, què passa amb el front marítim, què passa d'alguna manera entre l'espigó de la punta de l'església fins a Terramar, què passarà amb els espigons de Terramar que s'estan gradant, cal consolidar-los, jo entenc que sí. Bé, tot això, i una de les coses que intentarem posar en l'ordre del dia d'aquesta reunió és una aportació temporal de sorra mentre no es fagin les actuacions que sigui. Bàsicament, aquesta reunió servirà per establir els criteris de treball, els concurs d'idees que s'ha d'acabar de posar en marxa, en fi, doncs, quan hem de tenir resultats concrets, posar calendari a tot plegat, una mica començar a caminar un procés que també serà llarg, complex, però és igual, venim de molt lluny, ja no ens ve d'una mica.
Anava a dir, precisament, això vol dir que podem començar a veure una certa llum al final del
túnel? Sí, sí. Home, si pensem que el primer projecte, si no recordo malament, estem de les èpoques de l'alcalde Jordi Serra, del 90 i pico,
del 90 pocs,
d'un primer projecte absolutament faraònic i que va ser rebutjat de pla, d'un segon projecte doncs que també no responia a les expectatives del que els sitgetans esperàvem que havia de ser la nostra platja, a partir d'aquí es comencen doncs a decidir...
Va ser el tema dels 90, aquest.
Sí.
I estem al 2010.
Alguns recordaran una sessió, jo diria que històrica, en el Prado, on Novoa i una sèrie de gent, doncs, en fi, allà hi va haver espès i menut. Però, doncs, fixeu-vos, venim d'allà, som fills d'aquella història, i, evidentment, no podem fer qualsevol cosa davant del front marítim de Sitges perquè ens hi juguem el ser o no ser de Sitges. Sitges és el que és perquè té la costa que té, perquè tenim les platges, perquè tenim l'encant de ser on som i tenir unes platges gairebé urbanes a tocar del passeig, i per tant tot això s'ha de ser molt curós amb el que es fa. Hi ha un tema doncs de legalitat, de canses, de pícnic, etc. Vull dir, tot això s'ha d'anar resolent i s'ha de fer un encaix curós i respectuós amb els interessos de Sitges, amb els interessos mediambientals i de tota la gent que en viu i en depèn d'això, que és molta gent.
Hi ha una altra administració pel mig ara mateix, la Generalitat? O no?
Sí. Aquest és un altre convidat que haurem de seure a taula.
S'ha d'afegir, aquest.
Haurem d'afegir un plat més a taula. Bé, doncs, el suquet de peix que hem fet doncs dona per això i més. Remeteu-me la broma, però efectivament no podrem actuar, ni podem ni volem actuar d'espatlles a la Generalitat, que en definitiva és la que ara li pertoquen les competències. Però això és una cosa que encara hem d'acabar de veure. Vull dir, la zona maritimo-terrestre és la que ara en aquest moment té competències la Generalitat. Jo entenc que això pel gran públic pugui ser doncs complex, dir de què està parlant, escolta'm, el mar acaba on acaba i la platja i on comença.
Ui,
sí, però hi ha una zona...
La famosa línia.
Sí, però hi ha una zona, diguem-ne, entre aquesta línia marcada, és una línia teòrica sobre el paper, que ningú la busqui. Aviam, la podrien arribar a buscar perquè hi ha com unes fites de com els mojones que en diuen, que es podria arribar a veure. Però ningú busqui una ratlla pintada.
Sí, però hi ha una certa arbitrarietat,
sí,
en, la, sí, en el sí, dibuix
sí,
d'aquesta línia.
Total,
un
total,
mapa.
Total. Però moure aquesta línia és gairebé objecte de Consell de Ministres, que ningú es pensi que es mou així com així aquesta ratlla. Doncs bé, tot aquest espai de transició entre el terra i el mar, doncs hi ha, fins a la línia aquesta hi ha competències d'Ajuntament, des d'aquesta línia fins a la línia de mar Generalitat i del mar endins, Ministerio, i els tres interlocutors, el que sí és cert és que ens hem conjurat finalment perquè hi hagi sintonia, perquè hi hagi una única línia de treball i un únic objectiu, consolidar definitivament el front marítim de Sitges perquè no tornem a estar sotmesos a l'albur de que el mar va i vingui i ens porti o ens tregui la sorra i ens deixi doncs, cada temporada amb l'ai al cor de si tindrem una temporada com cal.
Anava a dir, hi haurà solucions provisionals, malgrat tot?
Això ho sabrem el dia 13, que és quan ens trobarem per primera vegada, i una de les coses que jo he posat a l'ordre del dia, si finalment doncs, és el que s'accepta per tots, és parlar d'una aportació provisional de sorra, tot i que en plena temporada fer aportacions de sorra, jo diria que és complicat.
Anava a dir, complicat hem fet tard amb això, oi?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Però bé, vull dir el que us dic, l'Ajuntament no pot anar a buscar sorra i anar a comprar sorra com aquell que va comprar un altre tipus de material. Això ja doncs, s'ha de fer amb uns permisos especials, ha de veure doncs, que no afecti altres fonts. Vull dir, no podem anar a pispar roba, sorra en un altre municipi. Vull dir, clar, aquestes coses funcionen sempre amb molta, molta prudència, no pots anar a saco.
Doncs la qualitat de mediambiental de les platges, la qualitat mediambiental de la sorra, de la costa, de l'aigua sitgetana.
Està bé, està bé. Jo d'aquí vull fer una crida a la tranquil·litat de la gent. Tenim unes platges, jo diria que si m'atreveixen, si no immillorables, jo les diria en molt bon estat, en molt bon estat de l'aigua. Els controls que es fa a l'Agència Catalana de l'Aigua periòdicament garantitzen que la sanitat de la qualitat sanitària de l'aigua és molt bona, es fan anàlisis de sorra per part de la Diputació, tenim una gestió que queda reflexada amb la ISO 14001. Algú recordarà doncs, que en un moment determinat Sitges renuncia a les banderes blaves com a guardó, que té tot el mèrit i té, diguem-ne, un reconeixement internacional, però que nosaltres enteníem que no reflexava la gestió global que feia l'Ajuntament de Sitges sobre la gestió de platges. La recollida de residus que se'n fa de les platges, la neteja que es fa mecànica de la sorra, la recollida d'algues, la recollida, o sigui, tot el control que es fa de les rieres quan arriben en mar, doncs tot això, hi ha un programa en marxa amb Sorea de... Bé, jo diria que les platges de Sitges, en aquest moment, l'únic problema que tenen és que potser no són lo grans, lo amples que desitjaríem per tots els que hi van, visiten els concessionaris, els xiringuitos, tot això, però que en general les platges de Sitges estan magnífiques, magnífiques, i invito doncs, a tots els sitgetans a gaudir-ne amb civisme.
S'ha renovat, per tant, aquesta ISO, que es deu anar de renovant cada
any?
Sí,
cada any. Aquesta ISO és una certificació, com una certificació d'empresa, on els auditors fixen uns criteris, hi ha uns protocols, s'han de resoldre tota una sèrie de problemes i dir com s'ha de fer les coses, es passa auditoria a principi de temporada, es passa auditoria a final de temporada, i si s'han complert els mètodes de treball, doncs els auditors certifiquen i et diuen aquesta platja. No vol dir que no hi hagi problemes amb una platja si hi ha un vessament, si hi ha un problema, si hi ha un no sé què, vull dir, imagina't que apareix quitrac, un barco doncs, actuat no sé què, doncs tot això que en un moment donat invalidava una bandera blava, la ISO et diu, escolti, miri, l'Ajuntament no és responsable de determinar, o si ho és, què ha fet vostè per resoldre aquest problema, o com l'ha encarat, o què pensa fer perquè no es torni a reproduir aquest problema. Això és el que et diu la ISO. Escolti, si vostè actua correctament i fa el que ha de fer, i al final tindrà el resultat que és una platja correcta. I això és el que fem. Per exemple, hi ha hagut un altre municipi que ha deixat de tenir banderes blaves perquè no li deixaven tenir les barques de pesca artesanal a la platja. Són coses aquelles que nosaltres doncs, no ho entenem.
Doncs hem començat parlant d'esculls i hem acabat parlant de platges. Josep Urriol, regidor de Medi Ambient i Paisatge de l'Ajuntament de Sitges, moltíssimes gràcies.
A vosaltres i a tots els oients.
I a tots vostès, 5 minuts, notícies en Conradio i més coses. Fins ara.